uns esports que comencem amb males notícies pels aficionats del Barça que s'haguessin il·lusionat amb un dels noms del mercat futbolístic aquest any a Europa. I és que Frenkie de Jong ha de decidir aquest futur, el seu futur, aquesta setmana. I sembla que Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Ja podem assegurar que Frenkie de Jong no jugarà al Barça.
Fonts molt properes al jugador consideren que de Jong no jugarà al Barça. El futbolista, que encara no ha fet oficial ni ha comunicat a cap dels clubs la seva decisió, ha considerat sempre que l'oferta del Barça és inferior, en termes generals, a la que li proposen Paris Saint-Germain i Manchester City, els dos equips que a hores d'ara mantenen opcions per endur-se el futbolista. Tal com hem anat explicant, De Jong i el seu representant s'han reunit amb el Barça en un passat recent i tot i que el futbolista va veure amb bons ulls la proposta futbolística del Barça, va entendre que l'oferta era inferior a la dels altres dos candidats, PSG i City, i que, per tant, el seu futur no passa per jugar al Barça.
Doncs aquesta setmana s'acabarà el serial perquè hi haurà l'anunci oficial de on va De Jong. Podria ser el Paris Saint-Germain, podria ser el City, tot apunta que serà París, però el que segur que no serà és el Barça. Mentrestant, avui el Girona juga a la Copa del Rei i té a l'abast la possibilitat de jugar uns quarts de final. Els gironins juguen al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid amb un empat a un aconseguit el partit d'anada. Un Girona que està molt justet aquesta temporada amb una plantilla de mínims. La prioritat és la Lliga, però no pot renunciar a res aquesta nit. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Un cop arribat a aquest punt, el Girona competirà amb tot el que té per poder superar l'Atlètic.
Sí, sobretot amb les esperances i amb la il·lusió que dona l'empat a un de l'anada, perquè si quan va tocar l'Atlètic Madrid, el Girona es pensava que tenia poques possibilitats, el resultat que hi va haver la setmana passada a Montilivi augmenta les possibilitats que el Girona pugui passar per primer cop a la seva història als quarts de final. I més si tenim en compte els precedents contra l'Atlètic de Madrid. 4 partits ha disputat Girona a l'Atlètic Madrid, hi han hagut 4 empats i en 3 d'aquests empats hi ha hagut 3 empats a 1 aquesta temporada, n'hi ha hagut 2, tant a la Lliga com a la Copa del Rei. Aquests 3 resultats donarien opció a jugar una pròrroga. I si es produeix l'altre empat, que és el de l'empat a 2 que hi va haver en el debut del Girona a primera divisió, doncs el Girona es classificaria per primer cop pels quarts de final. Si parles de la plantilla, doncs Eusebio ha donat descans a Juanpe i Bono. De fet, és habitual que Bono no jugui als partits de la Copa del Rei, però en canvi se n'han dut els 15 jugadors disponibles, perquè recordem que Adai, Mojica, Roberts i d'allà estan lesionats de cara a aquestes pròximes jornades. El fet és que avui jugaran com a titulars jugadors que no han estat titulars a la Lliga, com és el cas d'Iraissos, de Ramallo, de Muniesa, de Valeri, Aleix i Lozano. I segurament també serà titular Estuani, perquè està sancionat pel partit de diumenge al Benito Villamarín a la Lliga. Per tant, aquesta és la història d'un Girona que avui vol continuar disputant partits de la Copa del Rei.
Però paral·lelament a l'actualitat esportiva, el Girona també mira als despatxos. Seguim amb Madrid, abans he dit Girona, però no, a Madrid. Xevi Soler, bona tarda.
Bona tarda, ara sí, Òscar.
A Madrid, tots dos.
Jo soc a Girona, no, jo soc a Girona i en Xevi Soler, a Madrid.
Tu et vens a Madrid. Puc equivocar, eh? Puc equivocar.
Home, i tant, com tots.
El Girona s'ha reforçat amb l'arribada d'aquest carriler que feia setmanes que esperaven, Raúl García, que ve del Leganés.
Sí, segurament un nom que no havia sonat fins ara, 29 anys, és gallec, arriba del Leganés i arriba en una situació de lliure, era un jugador lliure. El Girona ha aprofitat, no era una de les seves principals opcions, però ha aprofitat aquest fet que no havia de pagar traspàs per incorporar un jugador que havia tingut molt poca presència en els partits del seu equip del Leganés. Arriba fins a final de temporada i avui ja ha pogut fer el primer entrenament a les instal·lacions del Girona. Ho ha fet en solitari i ja ha parlat per primer cop com a jugador gironí als mitjans oficials del club per saber quin perfil de jugador ha fitxat, si és com Mojica, si és més com Carles Planas, ell mateix es defineix.
Yo soy lateral, pero con vocación ofensiva. He jugado muchas veces de carrilero y bueno, cuando era más pequeño mis inicios siempre fueron de carrilero. Yo creo que se adapta muy bien a mí porque bueno, tengo esa vocación que me gusta mucho atacar, me gusta poner centros y bueno, evidentemente pues no hay que descuidar la parte defensiva y bueno, me considero de jugador de recorrido y bueno, de ganas de tirar para arriba.
Evidentment, avui no ha viatjat a Madrid, s'ha quedat a Girona. No seria estrany veure'l ja aquest diumenge en el partit contra el Betis, al camp del Betis, a partir de les 11.
Molt bé, doncs veurem quan debuta. En tot cas, avui, Girona Atlètic de Madrid, a 7:45, transmissió en directe de Catalunya Ràdio des de Madrid, amb l'Eduard Solà i amb el Xevi Soler. Fins ara.
Adéu.
I mentrestant, aprendre de les errades que hi va haver a Sant Sebastià, passar pàgina i centrar-se en la Copa és l'objectiu més immediat per l'Espanyol de cara al partit de demà contra el Villarreal. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha hagut autocrítica al vestidor blanc i blau després del que va passar al camp de la Real?
Doncs sí, Rubi assegura que sí, que n'hi ha hagut, que n'han parlat i que han estat durs, sobretot amb les errades de concentració que hi va haver els primers minuts del partit.
És molt complicat no tenir aquesta baixada de concentració en un moment concret, no? En un partit. A mi el que em dol és que sigui tan al principi. Una cosa és al final, ho trobo inclús una mica més lògic, pel cansanci, per les situacions que has tingut que anar defensant, però al principi em dol una mica. Bueno, s'ha parlat amb els jugadors, ha sigut dur, i estem en ello, per intentar no passi més.
De cara al partit de Copa de demà amb el Villarreal, Rubi diu que l'equip ha canviat de pressa el xip, que estan il·lusionats a poder accedir als quarts de final i que hi haurà canvis a l'11 titular, però que l'equip que hi haurà, que sortirà demà, no decebrà.
Sí, demà hi ha algun canvi, perquè, òbviament, avui he notat que hi ha jugadors que se m'han recuperat molt bé, m'he sorprès gratament, i algun altre que potser ha quedat una mica de el dilluns pues més cansat o més amb alguna molèstia, però a part també, independentment d'això, pues crec que també hi ha alguns jugadors que també han de jugar aquest partit perquè s'ho mereixen o estan preparats per ell.
Rubi també ha afegit que s'equivocarien si es pensessin que demà el Villarreal no serà competitiu i no vindrà a aconseguir la classificació tot i el moment que passen a la Lliga. Demà al matí els blanquiblaus faran una última sessió d'entrenament a Cornellà al Prat mateix i després hi haurà llista de convocats de Rubi. El partit demà a 8:45 del vespre.
El Barça contra el Llevant a la Copa aquesta tarda. Ernesto Valverde farà la conferència de premsa. Però hem sabut que Leo Messi va fer ahir un viatge d'anada i tornada a Itàlia. Ho va fer per visitar el seu kinesiòleg de confiança, un metge que li supervisa la dieta, una dieta del crack del futbol mundial, una dieta que li permet mantenir-se en bona forma i deixar enrere tots aquells episodis de vòmits que acompanyaven el jugador argentí fa alguns mesos. Salmo, quines són les pautes que segueix ara el jugador del Barça?
Bàsicament, les que el seu metge personal i nutricionista, Giuliano Poser, defineix com a gasolina súper, és a dir, aigua, bon oli d'oliva, cereals integrals, fruites i verdures biològiques i llavors. Les pautes que segueix el doctor Poser s'inspiren en la kinesiologia. Del que tracta, en el fons, és d'estudiar la potència i reacció muscular i, a partir d'aquest estudi, dictaminar el tractament a seguir específic de cada esportista en qüestions d'alimentació. Entrevista al metge italià fa tot just 3 anys a Catalunya Ràdio, on explica les bases del seu sistema, relació directa entre el rendiment muscular i alimentació.
Clarament, als nostres músculs arriba l'energia que ve transformada en base al que nosaltres hi introduïm amb la nostra dieta.
Que noi introduciamo con la dieta.
Els aliments més refinats o retocats són els més nocius per afavorir el rendiment muscular.
Secondo me...
Segons la meva opinió i la de molts dels meus col·legues, els aliments que tenen poca energia són els més refinats, els més transformats o elaborats. En canvi, els que tenen més energia són els aliments que ens arriben gairebé tal com són a la natura.
Energia són gli alimenti che sono più affini a come sono in natura.
La relació de Messi amb Giuliano Poser, aquest metge italià que li ha canviat la dieta, ve del 2014, després del Mundial del Brasil, en què Argentina va perdre la final contra Alemanya. Recomanat pel central Martín de Michelis, Messi va acudir a aquest especialista amb dues finalitats. La primera, reduir el nombre de lesions musculars, i la segona, allargar el seu rendiment futbolístic. Messi, que acumulava un total de 9 lesions musculars entre el 2006 i el 2013, pràcticament no ha patit cap tipus de lesió d'aquest estil, i el seu rendiment físic, acompanyat d'un canvi corporal significatiu, més definit i fibrat, va d'acord amb el seu rendiment futbolístic.
I atenció a aquesta història. L'Osca és un dels equips que sembla abocat a baixar de primera a segona divisió. Però l'equip aragonès ha anunciat avui el fitxatge del golejador de segona divisió actualment, el davanter centre de l'Extremadura, un català, Enric Gallego, que ha passat per molts equips del futbol base català i que ara podrà, per fi, debutar a primera divisió. Jordi Cochran, bona tarda.
La història d'Enric Gallego és la d'un futbolista que ha picat molta pedra i marcat molts gols en categories inferiors com segona B, tercera divisió o fins i tot regional, i ara, amb 32 anys, tindrà l'oportunitat de debutar a l'elit del futbol. Els seus inicis van ser al Bon Pastor, on va jugar en diverses categories del futbol formatiu i amb el primer equip a primera regional. També va estar al Zamora i al Premià de Mar, i amb 23 anys va debutar a la segona divisió B amb el filial de l'Espanyol. No va tenir un bon any a l'equip blanquiblau i d'allà va fitxar pel Cornellà, que estava una categoria per sota. Abans d'arribar al conjunt del Baix Llobregat, Gallego havia compaginat el futbol amb altres professions, com per exemple la de camioner o tècnic d'aire condicionat. Provinent del filial de l'Espanyol, el Cornellà no podia pagar-li tota la fitxa i per això, tal com explica José Gálvez, president aleshores del club, se li va buscar un lloc de feina al Bicing de Barcelona com a complement salarial.
Y el problema era, claro, poderlo pagar de que ya ganaba bastante en el Espanyol. Y entonces se le compensó con, bueno, lo que le pagaba el Cornellà y por otro lado se le buscó un trabajo directamente por parte del Cornellà, que ya estuvo trabajando en el Bicibloc, en el Bicing de Barcelona, ¿eh? Aquello que tenían que hacer un trabajo de subir la bicicleta de abajo arriba o de arreglarla.
De fet, Enric Gallego fins als 27 anys va compaginar el futbol amb altres professions. Del Cornellà va marxar al Badalona, on ja només es dedicava a l'esport, i l'Olot, tots dos a la segona B, fins tornar de nou al conjunt del Baix Llobregat, on va tenir l'entrenador que més l'ha marcat, Jordi Roger. El passat novembre, en una conversa entre el tècnic i futbolista al Club de la Mitjanit, Jordi Roger li va assegurar que en algun moment el veuria jugar en un equip de primera.
Es que te quiero mucho, que ya lo sabes tú que tenemos una relación fantástica y te lo dije hace un par de semanas por teléfono. Si sigues así, yo te veré jugar en primera división. Estoy convencido, de verdad. También muy contento porque veo que todos los años que estuviste conmigo los aprovechaste y aprendiste mucho, o sea que lo estás demostrando ahora a todo el mundo.
Trivimont, especialistes en quad, ATV i SBS, t'ofereix la informació del Rally Dakar.
Dakar que ja s'acaba, avui es disputa la penúltima etapa. Encara no estan decidides les classificacions finals. En cotxe, lideratge de Latillà sembla inqüestionable. Roma i Loeb lluiten per les altres dues posicions del podi. En motos, Toby Price lidera la prova. El Ricard Isidro és l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Dakar. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Avui penúltima etapa d'un Dakar que, tot i que som al tram final, està obert a sorpreses.
Sí, encara han d'estar pendents als cotxes, la segona posició, perquè la primera, com has dit, és inqüestionable, i sobretot també a les motos. Avui es disputa la novena etapa, penúltima, 410 quilòmetres, 313 d'especial amb sortida i arribada a Pisco. Pel que fa als cotxes, ara mateix el mini de Nani Roma perdria la segona posició perquè s'està trobant a un Sebastián Loeb, que està marcant el millor temps, i el català marxa sisè a 3 minuts 27 segons del Peugeot del francès. Tenia a Nani Roma un avantatge de només 16 segons. Això sí, la tercera posició sembla que no la perdria perquè Stefan Peter Ancel, el quart classificat, està perdent molt de temps. Pel que fa a les motos, ara mateix lidera Sunderland, seguit de Van Beveren i de Benavides. Sunderland i Benavides ahir es van sancionar l'anglès amb una hora per sortir més tard de l'inici que li tocava, i Benavides per tenir el que diríem, entre cometes, doncs, uns apunts extras al roadbook que el permetria fer la seva etapa. Ara mateix, Toby Price mantindria el lideratge a la general a 1 minut 20 segons sobre Quintanilla. Pel que fa als catalans, trobem a Oriol Mena a l'onzena posició en aquesta novena etapa, la Laia és catorzena i el Marc Solà és 17è. Recordem, l'Oriol Mena ara mateix està dins del top 10, és el desè, la Laia és la dotzena. Llàstima que l'Armand Montleón ahir va tenir problemes elèctrics i va haver d'abandonar. Ja.
Trivimont, els teus experts en quad, ATV i SBS amb més de 25 anys al mercat, t'ha ofert la informació del Dakar. Visita'ns a Cassà de la Selva i a Vilafant, a l'Alt Empordà.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol. Són conegudes les vinculacions del president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, amb Fuerza Nueva, formació a la qual va pertànyer. Però Tebas va reconèixer ahir a la cadena COPE que Espanya necessita una alternativa com la que la proporciona el partit d'extrema dreta Vox.
Tebas va parlar de respecte democràtic, va assegurar que si mantenen la mateixa línia votarà Vox, tot i que va descartar que acabés sent ministre o de tenir algun càrrec al partit si li acabessin oferint.
¿Qué le parece a usted la irrupción de Vox en la política española?
Pues me parece bien, muy bien.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creo que España necesitaba una alternativa tipo Vox. Uh-huh. O sea, hay que respetar, 400.000 personas han votado en Andalucía, ¿no?
Estoy preguntando con todo el respeto. O sea, usted es votante de Vox. ¿Va a ser votante de Vox?
Si el partido va en la línea que va Vox, votaré a Vox, sí. Uh-huh.
Tebas va afirmar també que ell ja està treballant per a Espanya des de la Lliga i que cada temporada ingressa gairebé 1.000 milions per a Espanya. Es va definir més pròxim a Trump que Obama.
tampoc no sorprenen aquestes declaracions de Javier.
No gaire, no gaire.
I encara en futbol, fa uns minuts el Sabadell ha presentat el seu nou entrenador, Quico Ramírez. Els vallesans van destituir Toni Saligrat després de la derrota a Peralada, Josep Antonaisa.
El tècnic tarragoní va ser exjugador del Sabadell, coneix bé la segona B, ha dirigit equips com el Nàstic, l'Hospitalet o el Castelló. Quico Ramírez ha explicat per què ha dit que sí a l'oferta del Sabadell.
Con un modelo de gestión que está llamando la atención, con todo el fútbol o con todos los clubes que hay repartidos por el mundo con problemas, yo creo que este es un club que se está gestionando de una forma muy coherente. Eso me llamó muchísimo la atención. Conocía prácticamente el equipo lleno de jugadores que hemos tenido cerca.
Els últims resultats han posat el Sabadell més a prop del descens, a 4 punts, que no pas del playoff descens, a 9. Però el nou tècnic creu que aniran cap amunt.
Pensé en ese momento que era una oportunidad muy buena a nivel deportivo, porque además tengo una espina clavada con el Sabadell el año que me marché, y porque creo que ese equipo puede dar más de lo que estaba dando hasta el momento. ¿No?
En l'últim partit del Sabadell, l'anterior entrenador, Toni Saligrat, es va discutir amb els aficionats que acompanyaven l'equip. Va ser la gota que va acabar amb la paciència de la directiva arlequinada.
Catalunya migdia.